Ah, jo ho crec convençut, i per tant, escolti, jo ajudaré, i nosaltres ajudarem, i Esquerra Republicana ajudarà tant com pugui a reivindicar la importància de l'educació en aquest sentit ampli, i la importància de segur de la tecnologia, però la tecnologia sense humanitats és buida, és només tècnica, i la vida té un sentit, i té un propòsit, i té una voluntat, i té una esperança, i això s'adquireix molt més a través de les humanitats, i s'adquireix a través de la història, i de la filosofia, i de la... I no pot ser que haguem renunciat de la manera que ho hem fet a tots aquests àmbits de coneixement. No pot ser. Per què? Perquè el millor de la història humana, o almenys el millor de la història d'Occident, s'ha donat justament quan els estudis d'història, de filosofia, d'història de l'art, més igual, han sigut més rellevants. Escolti, de què se sent orgullós el món occidental? Se sent orgullós de la Il·lustració, del Renaixement, de la Grècia clàssica. I en aquella època, què sabia la gent? Què estudiava la gent? Doncs estudiava història, i estudiava filosofia, i estudiava... Bueno, doncs les humanitats són molt importants. I renunciar a les humanitats ha tingut un preu, i té un cost, i és un cost que no ens podem permetre com a societat. És més, deixeu-me dir-ho d'una altra manera, és possible que algunes persones que tenen la sort de tenir molts recursos, quan porten els seus fills a determinades escoles d'elit, els porten justament perquè les humanitats continuen sent importants. I en algunes de les escoles d'elit del món occidental, on que només se les poden pagar uns pocs, s'estudia història, s'estudia cultura clàssica, s'estudia filosofia...
Per despertar aquest esperit crític que vostè...
Exacte, perquè és que si no hi ha aquesta possibilitat d'entendre el sentit de la vida i aquest esperit crític. Em sap greu, ara seguim l'explicació, però algunes vegades s'ha apuntat que una de les febleses de les societats americanes, precolombines, per enfrontar-se als europeus que arribaven, n'hi havia moltes, eh? Mm. Les malalties, les armes, el ferro, els cavalls, la pólvora, etc etc. Però una d'elles és justament el fet de que no hi havia escriptura i, per tant, no hi havia història, no hi havia una història prou llarga, no hi havia la possibilitat d'entendre bé com evolucionen els temps, i, per tant, tot els semblava massa nou, i tot els va sorprendre massa. Mentre que en el món europeu, el coneixement de la història, no només a través dels llibres d'història, sinó a través de la literatura, a través de l'art, etc etc, generava uns referents, generava una possibilitat de comprensió de com evolucionen les societats, que va donar un avantatge en el món europeu respecte a altres societats del món.
Fet aquesta masterclass, anem a entrar en tema de pressupostos.
A mi
també m'agrada.
Són temes, jo crec que són molt importants. No sabia que parlaríem d'això.
A mi també m'agrada, perquè per això l'he preguntat, perquè ja que venia vostè. Vostè ens va dir l'últim dia que va venir en aquest programa que sense pressupostos es podia disposar de tants o més diners que amb nous pressupostos.
Sí.
Ara han pactat l'instrument que ho permetrà, que és el suplement de crèdit. Quin sentit té, doncs, Esquerra Republicana en aquests mesos que venen per aprovar uns comptes?
Va, nosaltres aprovem un suplement de crèdit de prop de 6.000 milions d'euros, perquè serveix fonamentalment, més de 5.000 d'aquests milions d'euros serveixen fonamentalment per compensar els increments de preus que s'han produït en els anys 2023, 24 i 25. Per què des del 2023? Perquè el 2023 es va aprovar l'últim pressupost i, per tant, s'han d'actualitzar els preus, perquè s'ha d'actualitzar els costos dels serveis que presta el govern de Catalunya, i s'han d'actualitzar els sous. Per tant, hi ha una part molt substancial que serveix per actualitzar serveis, sous, etc etc. Hi ha una altra part que serveix per altres qüestions que s'han considerat que eren molt rellevants, etc etc. I per tant, és possible que en aquests moments puguem negociar un pressupost restant a partir d'ara d'uns entre 2.000 i 3.000 milions addicionals que haurien de servir per fer coses noves respecte al que es va fer l'any anterior, diguem-ne, i que és una quantitat molt respectable, que nosaltres volem negociar, que sempre hem volgut negociar, sempre hem volgut aprovar pressupostos, ho hem dit a totes les entrevistes que ens han fet, que nosaltres érem els que sí que volíem aprovar pressupostos, i que nosaltres el que volíem era que els altres partits polítics demostressin que també els volien aprovar, i que malauradament doncs, no ho han demostrat, i no ho han demostrat perquè no han volgut complir els compromisos i els acords que tenien. I esperem que aquesta vegada entenguin la importància de complir acords i compromisos a l'hora d'arribar a nous acords i a nous compromisos.
Quan començaran a negociar aquesta segona llei de pressupostos?
Doncs, no ho sé, tan aviat com puguem, perquè nosaltres no tenim cap interès en negociar tard, diguem, no ho sé. Nosaltres tenim tota la voluntat de negociar, Ara, també, escolta, nosaltres voldríem que s'entengués que tot allò que fem, ho fem per Catalunya. I que quan nosaltres defensem l'IRPF, ho fem per Catalunya. I que qui s'hi va comprometre va ser el Partit Socialista. I s'hi va comprometre a través d'un acord d'investidura. S'hi va comprometre a través de declaracions del president de la Generalitat, del conseller de la Presidència, de la consellera d'Economia, de la vicepresidenta del govern espanyol, del ministre d'Economia del govern espanyol, etcètera, etcètera. I, per tant, que nosaltres entenem que allò que és bo per Catalunya ho hem de defensar. A vegades el que ens sorprèn és que només ho defensem nosaltres. I ens sorprèn molt, bueno, ara ja no, perquè ens hi hem acostumat una mica, que hi hagi molta gent que dedica molts esforços a intentar que Esquerra Republicana renunciï a defensar el compliment dels acords per part del Partit Socialista, perquè si aquests esforços els hagués dedicat a convèncer el Partit Socialista que complís amb els seus compromisos, probablement ara tindríem l'IRPF i tindríem pressupostos. Sí. Per tant, escolti, tots aquells que volen dedicar temps a pressionar Esquerra Republicana, és millor, a mi em sembla, modestament, és millor que dediquin aquest temps a pressionar en el Partit Socialista perquè compleixi els seus compromisos.
Això vol dir que Esquerra Republicana ara només dependrà de la llei de pressupostos per donar-li suport, o que també, en funció dels compliments del pacte d'investidura, decidirà si aprova o no aquests comptes?
Les dues coses. Els pressupostos hauran de ser bons, i per tant ens haurem de posar d'acord amb els pressupostos. La vegada anterior, el govern va aprovar uns pressupostos pel seu compte i llavors ens va dir que els hi havíem d'aprovar.
Però vostè no parlava dels pressupostos. Vostè, quan venia aquí fa unes setmanes, deia, si no hi ha RPF, jo no entraré a la negociació pressupostària. Sí. Sí. Això ha canviat?
L'IRPF continua sent importantíssim, sí. De fet, alguna vegada em deien, però és una línia vermella, i jo deia, bueno, és una línia, és una recta, és un triangle, una circunferència, és tot. I és vermella, bueno, és vermella i blava i verda i negra i blanca i
groga. Però part de la negociació, no? És la seva voluntat, sí. La seva posició.
Per tant, nosaltres defensem això. Ara, escolti, si el Partit Socialista de Catalunya diu, bueno, però és que no em veig en cor de convèncer el PSOE de que compleixi els seus compromisos. Si el PSOE diu, bueno, és que ara no puc fer-ho, doncs ens expliquin per què no ho poden fer ara, diguem-ne. I llavors, escolti, si ens fan una proposta que és tan bona o millor que aquesta, no deu ser fàcil, perquè fins ara no se'ns ha acudit, diguem-ne, però si ens fan una proposta tan bona o millor que aquesta, doncs, escolti, nosaltres estudiarem, només faltaria. Per què? Perquè nosaltres volem coses bones per Catalunya.
Però hi ha alguna alternativa realista que sigui més bona igual que aquesta?
Doncs que el govern té l'obligació de pensar-hi. Nosaltres també hi pensem, sí? I, de fet, escolti, podríem aportar alguna idea.
Per exemple?
Per què no ho fem? Sí? Per què no contestem aquesta pregunta que vostè acaba de fer, per exemple? Doncs perquè si... Deixem posar aquest exemple. Si l'IRPF fos una nevera que hem anat a comprar en una botiga i nosaltres ja l'hem pagat perquè vam votar una investidura. Per tant, nosaltres la nevera l'hem pagat. El que ha de fer el botiguer en aquest cas és donar-nos la nevera, que és l'IRPF. Ara resulta que el botiguer diu que no té la nevera o que la té espatllada o que no li funciona, o que...
El
que
arribarà més tard.
D'acord. O que arribarà més tard. D'acord. Llavors, i ens diu, però compra'm un rentaplats. I nosaltres diem, home, però com t'hem de comprar un rentaplats si encara no m'has donat la nevera que sí que et vaig pagar? Llavors, si el botiguer ens diu, no, però, vale, no, ara no et puc donar la nevera, ara en aquest moment no puc, però tinc una alternativa molt millor. Com, per exemple, escolta, una cuina nova sencera. Bueno, doncs clar, si l'alternativa és una cuina nova sencera, doncs la nevera que s'esperi una mica, perquè tindrem una cuina nova sencera.
Però aquesta cuina són els pressupostos o són coses...
No, són guanys de sobirania per Catalunya. Val. Nosaltres estem aquí per defensar Catalunya i la societat catalana. I estem aquí perquè els pressupostos d'aquest any i de tots els anys que vindran siguin els millors possibles. I els pressupostos són bons...
Però amb això, aquesta metàfora que em feia, és a dir, Catalunya necessita un rentaplats i l'únic lloc on el pot comprar és en aquesta botiga.
Clar, aquí hi ha una de les enormes dificultats que és lògica i que és fruit de la democràcia, és que aquestes coses s'aconsegueixen, les neveres i els rentaplats s'aconsegueixen doncs arribant a acords. Sí, és clar, sí. I per tant, nosaltres tenim tota la vocació, tota, d'arribar als millors acords possibles per Catalunya. No és que Esquerra Republicana vol l'IRPF perquè, mira, ara se li ha acudit que vol l'IRPF i demà voldrà no sé què. No, s'hi van comprometre. I és bo per Catalunya. Per tant, ha defensar-ho tothom.
Però el president de la Generalitat ho ha defensat públicament. Ha dit que això passarà.
Sí, clar, clar.
Però no en té prou vostè en la paraula del president.
Sí, home, jo amb tot el respecte pel president actual i per tots els presidents que hi ha hagut, el Pere Aragonès, el Quim Torra, el Puigdemont, el Mas, el Montilla, el Maragall, el Pujol i tots els d'Esquerra Republicana, que són el Tarradellas, l'Irla, el Companys i el Francesc Macià. Tots. Ara bé, un cop expressat aquest respecte institucional i la nostra simpatia personal per tots ells i no sé quantes coses més, si el botiguet diu, tranquil, que estic compromès en que tinguis nevera, però no tenim nevera, doncs Catalunya no té nevera. Qui no té nevera és Catalunya. Qui no té l'IRPF és Catalunya. I nosaltres tenim el deure de defensar Catalunya i de defensar la plenitud de Catalunya i de defensar que Catalunya tingui totes les eines possibles. I aquesta gent s'hi va comprometre. Per tant, volem que compleixin. Si ens diuen, és que ara la nevera no funciona, ara no la puc, ara no, el que sigui, escolti, doncs que proposin una alternativa, perquè nosaltres ja proposem alternatives. Nosaltres els diem, mira, escolta, no poden haver-hi pressupostos perquè no estàs complint, però et donem una alternativa, que són els suplements de crèdit, que posen sobre la taula tants recursos com uns pressupostos. Bueno, doncs, escolti, nosaltres donem alternatives al país. Nosaltres no volem que aquest país es quedi sense recursos. Nosaltres volem que els mestres, que els metges, que els bombers, que tothom, que les empreses, els treballadors, les famílies, tinguin tots els recursos possibles. De fet, també per això defensem coses com l'IRPF i tantes altres coses, perquè això comportaria més recursos pel nostre país. I aquesta és el nostre deure patriòtic i el nostre compromís social, i no podem dir-li a la gent d'aquest país que tenint l'oportunitat de defensar els seus drets i els seus interessos, pues, hi hem renunciat. Pues, això no passarà. Per tant, escolti, que ens plantegin alternatives i ja les avaluarem.
El fet és que la seva relació estava tocada, no? I ara hem vist com s'han donat uns mesos per veure si això té...
Però és que jo no crec que estigui tocada. La nostra relació és fantàstica. Nosaltres som gent...
Vostè va anar a una reunió amb Pedro Sánchez i va sortir d'allà decepcionat, diguéssim, i bueno, constatant que la qüestió de l'IRPF no estava sobre la taula.
Que allò que estava pactat, pues, no ho complirien.
Bueno, aquí és on es trenca tot. És a dir, aquí és on vostè posa en dubte la relació.
Sí, però és a dir, però jo... continuo sent igual, poc o molt, no ho sé, o gens, no ho sé, però igual d'amable, educat i simpàtic. O sigui, això no altera la...
Bé, però això fa que el govern presenti uns pressupostos sense el seu suport. Sí. I aleshores tot això es tensiona, entenc. No? I ara s'han...
Bueno, es tensionen qui vulgui tensionar-se.
Sí, sí, no dic que vostè hagi tensionat. Vostè es troba en una situació i en aquesta situació posa en dubte el suport dels pressupostos.
I tant, sí.
I el govern pressiona presentant uns pressupostos al Parlament.
Sí, i s'equivoca.
Ara el govern retira aquesta proposta al Parlament.
I l'encerta.
Per tant, entenc que és una manera i un gest cap a vostès de dir seguim negociant, sí. I vostès no s'encallen amb l'IRPF. És a dir, si vostè em porta una proposta millor, sí. L'estudiarem.
Sí,
aquesta seria la situació.
Nosaltres estudiarem totes les propostes que siguin bones per Catalunya, perquè volem donar a Catalunya tot allò que sigui bo. Ja està. Si ens hi ha una proposta millor, pues l'estudiarem.
I quin termini s'han donat?
Doncs el termini d'aquest període de legislatura, és a dir, fins al mes de juliol, abans de les vacances.
Per tant, al juliol, o hi ha pressupostos, i si no n'hi ha...
Doncs nosaltres estarem disposats a votar un altre suplement de crèdit que complementi aquest primer. Els recursos no faltaran. els ajuntaments tindran recursos, les famílies tindran recursos, les escoles tindran recursos, perquè nosaltres volem donar aquests recursos a la societat catalana. Ningú vol tant com Esquerra Republicana, perquè és que ningú insisteix tant com Esquerra Republicana a trobar solucions, però si estem tot el dia intentant trobar solucions i ajudar tothom i arribar a tot arreu. Ara, al mateix temps, també tothom ha d'entendre que no hi ha cap raó per la qual nosaltres renunciem a defensar el nostre país. És que sort qui som nosaltres, perquè si no, qui carai, no sé quina paraula anava a fer servir, qui carai el defensaria? És que sort que nosaltres estem aquí dalt, que te pego, vinga, buscant sortides, alternatives, millores, acords... Doncs tant de bo ens ajudi tothom. Altres partits polítics i altres agents econòmics i socials que fan molt bé de signar documents a favor de que hi hagi pressupostos perquè nosaltres també els volem i, per tant, ens sentim recolzats quan els signen i els hi agraïm molt que ens donguin suport signant aquest tipus de documents perquè nosaltres interpretem que són a favor nostre i senzillament el que els hi demanaríem és una miqueta més i que també, ja que signen aquest document, que posin allà un apèndix, allà, que digui i l'IRPF i totes les altres coses bones per Catalunya que han pactat i tot allò que s'han compromès i que s'hauria de complir perquè és bo per Catalunya. Algun redactat d'aquesta mena...
Bueno, el comunicat conjunt no ho han posat, això de l'IRPF.
Llàstima. Perquè, per això que és una pena que només nosaltres estiguem aquí defensant-ho, que tant de bo s'hi sumin tots i que jo els convido a totes les entrevistes que faig, convido tots els agents econòmics i socials i a tots els partits polítics que ens vinguin a ajudar.
Ara li faré obrir l'agenda per veure què té el 9 d'abril, que hi ha un acte a Barcelona, a veure si hi pot anar, però abans temps d'intervenció amb els nostres agoristes. Arturo Puente.
Bon dia, senyor Junqueras. Jo, una de les qüestions, m'ha agradat molt la metàfora de la nevera, perquè jo crec que és molt entenedora. Una de les coses que està sobre la taula a la llei de la reforma de la LOF, que és a dir, a la llei del model de finançament, perquè ens entengui la gent, és que l'article 19 és un precepte que dirà, que diu i que no es reformarà i que, per tant, ho seguirà dient quan la ministra Montero presenti, que no es poden cedir els impostos d'aquesta mena, els grossos, l'IRPF, a les comunitats autònomes. Això ho posa explícitament. No és que posi el contrari, sinó que posa que no es cediran. Esquerra Republicana pot votar una llei que posi això al Congrés, si li porten això? És la primera qüestió. Entenc que no. Entendria que el PSC la votés, que s'ha compromès amb vosaltres, amb vostès, que no, que cedia l'impost, i després treure aquest article 19, és a dir, que posi sí que es podran cedir aquests impostos, és un requisit, és una condició, és un, diguem-li com vulguem, per avançar en els pressupostos de la Generalitat?
És importantíssim, perquè la LOFCA diu no se podrà ceder el IRPF, d'acord? Llavors, mentre la llei digui això, qualsevol dels recursos que el govern de Catalunya destini en aquest àmbit pot ser considerat una malversació. I no tothom està disposat a anar a la presó en defensa de Catalunya. No tothom. Alguns sí, però no tothom. I nosaltres no li demanem a ningú que hagi d'anar a la presó. El que els demanem és que ens ajudin a canviar la llei. Que és molt més fàcil. Molt més fàcil. Per tant, que ens hi ajudin. I si no ho fan, doncs que expliquin per què no ho fan. I és molt important que vostè faci aquesta pregunta perquè a mi em permet respondre això. És bo que Catalunya tingui l'IRPF? Sí. És bo que les famílies tinguin nevera? Sí. Hi ha alguna raó per la qual Catalunya no hagi de tenir IRPF? Cap. Cap ni una. De fet, hi ha províncies que cobren tots els impostos. I jo he sentit en aquesta ràdio, en el ministre d'Economia del govern espanyol, dir que quina raó hi ha perquè Catalunya no pugui cobrar l'IRPF si hi ha províncies que els cobren tots. I això ho ha dit el ministre d'Economia del govern espanyol. I per tant, escolti, jo faig meves aquella mateixa pregunta. Llavors, escolti, que el Partit Socialista que s'esforci, que ajudi, que ho arregli, perquè el que nosaltres proposem també és bo pel govern del Partit Socialista.
Podria votar no Esquerra Republicana a la proposta de model de finançament si no es canvia aquest article? No,
Esquerra Republicana vota tot allò que és bo per Catalunya i el model de finançament és bo per Catalunya perquè aporta 4.700 milions més. Per tant, Esquerra Republicana votarà a favor del model de finançament, entre altres coses, perquè aquí l'ha negociat és Esquerra Republicana davant de la deixadesa dels partits polítics espanyols que s'han passat 14 anys sense actualitzar un model que estava caducat, per l'amor de Déu, que és un altre exemple brutal. És a dir, aquí els únics que s'arremanquen per arreglar les coses és Esquerra Republicana. Fins que Esquerra Republicana no s'hi ha posat el model de finançament caducat i ningú ha fet res, ni el PSOE, ni el PP, ningú. I això vol dir que Catalunya cada any ha perdut 4.700 milions d'euros que hauria pogut ingressar, i l'efecte acumulat d'això és brutal. Llavors, la societat catalana ha de saber que hi ha algú que els defensa com a feres cada dia, tant com pot, en la reforma del model de finançament, que òbviament votarem a favor, i en la qüestió de l'IRPF, i en la qüestió dels pressupostos, i en totes les qüestions.
Us demano brevetat perquè el senyor Junqueras hauria de marxar aviat. Jordi.
Doncs és una llàstima, perquè...
Haurem de tornar, no sé. No, sé.
No, perquè... Anirà a l'Oriol, perquè hem sigut companys de...
Pots dir-ho perfectament, Jordi.
L'he vist molt en forma. I li ha dit, no sé si té un problema ell o jo, perquè un convergent com jo, la primera part d'exposició de l'Oriol Junqueras m'ha encantat.
Amb Jordi Cominal i amb la gent amb els convergents i amb la gent de Junts.
Dir, sentir-lo parlar de les humanitats, de la disciplina, de ser conservador en allò que val la pena, de la cultura de l'esforç, bueno, escolta, és fantàstic.
Una cosa, Jordi, o sigui, va venir el Bob Pop i el vas aplaudir. Ara ve el senyor Junqueras i l'aplaudeixes. Comences a ser un convergent de manual. Eh?
Era per motius diferents. A mi tenia un gran interès en que Bob Pop guanyés la candidatura.
Ja ho sé, amb tot
el respecte. En aquest cas era més honest amb el cas del president d'Esquerra Republicana. Jo crec que el plantejament que has fet aquí és un plantejament estratègic de marca. Quan deia, no sé si tinc el problema jo o el té el senyor Junqueras, és no sé si les sigles històriques d'Esquerra el seguiran en aquest posicionament que està fent absolutament, jo crec que molt agressiu, d'ocupar un espai que històricament l'havia ocupat Convergència, i em sembla molt, molt, molt interessant, no? Pregunta concreta no en tinc, jo vull... Crec que teniu el govern amb respiració assistida, crec que això és interessant per un partit que s'està posicionant com a alternativa de govern, no? Que hi ha un bloqueig tolerat. En aquest sentit, i com que ets economista, saps que sempre hi ha un tema de quin és l'incentiu perquè les coses passin o no passin, no? I en tota l'aclaració que ha fet, jo trobo faltar un element, i m'agradaria comentar-lo, no és una pregunta, que és... Jo no veig incentiu per part de ningú en què hi puguin haver-hi eleccions, perquè en aquesta primera declaració que feies de com les coses fan que funcionin bé, al final és, si no hi ha pressupostos, han d'haver-hi eleccions, no? Però aquí què tenim? Tenim unes eleccions andaluses en les quals el PSOE no pot cedir sobirania a Catalunya. M'agrada molt quan ha parlat que l'IRPF és sobirania. Crec que és contradictori en aprovar el model de finançament, perquè venen 4.000 milions si el govern d'Espanya vol, però no li dona cap eina nova a Catalunya per tenir més sobirania. L'IRPF sí. L'IRPF és un element de sobirania. Crec que a nivell... Fins que no passin les andaluses, el PSOE i el PSC, que és el mateix, no poden cedir. Però, per altra banda, és... Jo crec que s'ha de poder posar sobre la taula el fet de forçar eleccions... Jo crec que tindrien sentit si la llei d'amnistia estigués ben aplicada i si el senyor Junqueras podés ser el candidat d'Esquerra Republicana. Crec que mentre no es pugui presentar com a candidat, li treu aquest punt d'incentiu a forçar del tot unes eleccions que, en cas que no hi hagin pressupostos i ja per tercer any consecutiu, crec que és el que tindria més sentit.
Amnistia o indult, perquè hi ha un indult també en marxa, no?
Sí, però ara heu introduït 30.000 milions de temes i apunto alguna resposta. És a dir, jo no, només li compro al Jordi Cominal la idea de que parlar d'esforç d'humanitats, etcètera, etcètera, és propi del món convergent, si ell m'accepta que això mateix és propi d'Antonio Gramsci i, per tant, del Pichí, del Partito Comunista Italiano. Per què? Perquè Gramsci, tancat a la presó, escrivia sobre educació i deia l'educació exigeix esforç i fins i tot exigeix moments de malestar, perquè has de fer un esforç que no et ve de gust fer, perquè has de fer un esforç que en aquell moment supera la capacitat que tens justament per adquirir-ne de més de capacitat. I fins i tot parla d'esforç no només en termes intel·lectuals, sinó d'esforç emocional, perquè segur que se t'acudeixen alternatives més divertides i més immediates. I parla d'esforç físic, perquè diu, exigeix un esforç de concentració, de disciplina, de treball, d'estar assegut, d'estar concentrat, d'estar en silenci, de fer una lectura profunda, etc. Per tant, això que diem és de Gramsci i és del Jordi Cuminal, és d'Esquerra Republicana i és de qualsevol persona.
He resumit molt ràpid. Crec que els grans pensadors europeistes, Pujol, Maragall, són els que van portar aquesta herència. Ho he fet per fer-ho ràpid, em referia a això.
Sí, no? I de fet, en aquell moment, hi ha un punt de desencontre, segur, però també un punt d'encontre entre el que representa Jordi Pujol i Josep Benet i el que representa, és igual, Pasqual Maragall i no sé qui més, per no deixar-me en cap més, o el que representa el Paco Candel, o el que representa Cipriano García, fundador de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Bueno, aquesta generació de gent que entén que el país s'ha de construir amb tothom i que no ens sobra ningú, i que un país no es pot construir en contra de la seva gent i odiant a la seva gent i sembrant odi entre la seva gent, que això només porta al desastre i a la misèria, que és el que fa l'extrema dreta i és el que fa Vox i el que fa Aliança Catalana, sembrar misèria, odi i por entre la gent. I a nosaltres ens pertoca el contrari, reivindicar la voluntat de construir un país per a tothom. Bueno, jo crec que en això ho compartim i estic convençut que Esquerra Republicana ho comparteix amb entusiasme.
Me'l reclamen, ha de marxar. No sé si li parlar després de la publicitat. Senyor Junqueras, gràcies. El 9 d'abril apunti-s'ho a l'agenda, que sí. Ara té temps. Ho dic perquè l'última vegada que va fer un acte Gabriel Rufián va presentar la candidatura, era vostè a Madrid, però no podia per agenda. Sí. I anirà?
Doncs no ho sé.
9 d'abril a Barcelona.
Miraré l'agenda.
Rufián, Irene Montero.
Miraré l'agenda. Jo soc... Jo respecto totes les opinions de tothom i les opinions personals de tothom, només faltaria, i entenc el concepte de llibertat de consciència i el defenso amb entusiasme. Al mateix temps, suposo que està clar que jo sóc d'Esquerra Republicana, que a més tinc la sort...
El problema no és vostè, el problema és que Gabriel Rufián també és d'Esquerra Republicana.
Sí. Okay. Però que jo sóc d'Esquerra Republicana, que la meva mare i el meu pare van votar tota la vida Esquerra Republicana, i els meus avis també, i els meus besavis també, perquè Esquerra Republicana té 95 anys d'història, i que aquestes sigles són les millors sigles de la història de Catalunya en termes de partits polítics, i que és evident que el meu compromís és que Esquerra Republicana es presentarà com Esquerra Republicana a tot arreu, i que Esquerra Republicana pren les decisions respectant a la seva militància i respectant els seus òrgans, especialment en aquests moments el seu Consell Nacional, que és el màxim òrgan entre congressos, i per tant segur que ningú qüestionarà aquesta veritat, que és tan important que gairebé és sagrada.
Oriol Junqueras, gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Fins diumenge 22 de març, aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés i d'Hipercor i emporta't fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Portàtils, mòbils, smartwatches, el televisor de pantalla gran, un frigorífic, la rentadora, el forn que necessites i tot de les marques més bones. Supertecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança gratuïta de 3 mesos i molt més. Ah, i recorda que tens un 25% de descompte en aires condicionats. Només fins diumenge 22, Supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics, a la botiga, web i app del Corte Inglés, i també a Hipercor. Aprofita-ho, consulta els models i les marques que hi participen i que estan de promoció. I el diumenge 10 de maig arriba la cursa del Corte Inglés i volem que hi siguis. Corre a favor de la Fundació Johan Cruyff i suma't a la causa. Inscripcions gratuïtes a la web lacursa.barcelona. El diumenge 10 de maig, Barcelona és la cursa. Res més per avui? Adeu, molt bon cap de setmana.
El matí de Catalunya Ràdio.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
I tu, com li dius? El de A, el de Film Festival, el Festival d'Autor... DEA, Festival de Cinema de Barcelona. 100% cinema d'autor. Del 19 al 29 de març, al CCCB, Movia Ribau, Zumzeig, Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc. Més informació i venda d'entrades, deafilmfestival.com, amb la col·laboració de TMB.
Avui fa un mes de la desaparició d'una dona de Viladecans.
El 13 de març del 2019, la Janet, una mare de 39 anys, marxa a Cornellà a fer un tràmit a Hisenda. Però no s'hi presenta. I a la tarda tampoc va a recollir el seu fill a l'escola. On és la Janet? Qui hi ha darrere de la desaparició?
Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal.
El dia que continuen les protestes de mestres i metges. Milagros.
De què hem de parlar?
No, comentem l'entrevista, si vols, amb Oriol Junqueras.
Sí, vale, perquè si no passem ja els mestres i els metges. No, a mi m'ha fet molta gràcia. La part inicial ha sigut molt bona en el sentit de que entra en el fons que els polítics no estan tan acostumats o no els estem acostumats a sentir-los tant parlar en profunditat de qüestions de rerefons de la política, que és el que hi ha en aquesta qüestió. Però l'altra part, la part més de la política, m'ha semblat que era molt hàbil en donar per fet una cosa que no està gens clara. És a dir, aquí hi ha hagut un cop de força, que és el que va llançar Salvador Illa a Esquerra Republicana quan va presentar els pressupostos sense tenir la seguretat de que els hi aprovarien, i ara està per... I això ha tingut un desenllaç, i aquest desenllaç tant els socialistes com Esquerra Republicana el volen presentar com una normalitat i tots dos es donen per guanyadors d'aquest cop de força. Però en realitat no està clar, en el sentit de que, a veure, és veritat que Illa ha hagut de retirar els pressupostos, però només per uns mesos, per entendre'ns, i el que queda d'això és que Oriol Junqueras ja no posa com a element essencial, línia vermella, el tema de l'IRPF. És més, avui ha entrat en contradicció diverses vegades, en el sentit de que quan ell diu, si em presenten la cuina sencera, renunciaré a la nevera, però de moment no té cuina sencera i des de luego tampoc té nevera. Llavors, és evident que ja ell fa una renúncia, però no concreta en què pot ser així.
Està en la negociació, també, no?
Bueno, no, evidentment, està en la negociació i això és així, i ell intenta treure la màxima rendibilitat possible d'aquest moment. I, a més, ningú li discuteix a Esquerra Republicana una vehemència i una persistència en les seves reclamacions que són, per primera vegada, un signe de coherència, diríem, no? Que és un partit que ha donat molts bandassos moltes vegades, no? Ara, l'altra qüestió és què passarà a partir d'ara, perquè què se li ha d'oferir o què no se li ha d'oferir. Però en aquest cop de força està clar que ella ha tret un benefici claríssim, que és aquesta línia vermella, s'ha trencat. I Junqueras no sabem quina és la seva nova línia vermella. Ja veurem. Mm. Perquè, per altra banda, és veritat que Esquerra Republicana pot estar molt insatisfeta de que no s'hagin complert els pactes en els termes que ells considerava que s'havien fet aquests pactes, però, per altra banda, l'alternativa que s'hi li presenta si decideix no recolzar o si decideix trencar amb el PSOE és molt pitjor. Amb la qual cosa tampoc és que puguin tinguin tanta llibertat com voldrien, segurament, no?
Ferran.
Sí, amb els pressupostos al nostre país ha passat gairebé de tot. S'han aprovat en temps i forma, s'han aprovat més tard del que tocava, però s'han aprovat amb les aliances més variopintes, s'ha aprovat un pressupost d'un senyor que es diu Giró, diguéssim, que representa, diguéssim, l'ala més liberal de Junts, amb el suport dels comuns.
Pujant impostos.
Pujant impostos. S'han aprovat a moltes maneres. I també ha passat el que de fet està passant a la resta de l'Estat amb molta més fruïció, que és que no es presenten els pressupostos. Tot això ha passat. Passem una legislatura i no es presenten els pressupostos. En el cas espanyol, aquí, l'any passat, no es van presentar pressupostos i no passa res. El que no havia passat mai, és que es presentin uns pressupostos i es retirin. Per tant, normalitat, poden intentar vestir de la normalitat que vulguin, però això no havia passat mai. Per tant, és evident que és un error tàctic del govern, no es va saber, això passa en política, no es va saber llegir prou bé quines eren les opcions de resistència d'Esquerra davant de les pressions que s'exerceixen. Vam tenir exactament el mateix escenari amb actors canviats l'any 24. Esquerra va cometre l'error de presentar els pressupostos sense tenir els acords, va pensar que els comuns no aguantarien la pressió, i els comuns van aguantar la pressió, com Esquerra va aguantar la pressió. I si divendres s'haguessin votat, s'haguessin tombat els pressupostos. Per això s'han retirat.
Per això va dir, Oriol Junqueras ho va dir des del primer dia, que presentaria esmena a la totalitat als pressupostos si no hi havia...
Aquest és l'escenari en què estem. A partir d'aquí, el gran desllorigador és... que és el que pot passar d'aquí a Sant Joan, que és quan s'iniciaria la tramitació com a màxim dels nous pressupostos per aprovar-los abans del 31 de juliol. I el gran dubte és quina capacitat té el PSC, després del que hem vist amb l'IRPF, quina és la capacitat que té de posar damunt la taula el PSC alguna cosa, que segurament haurà de començar el PSOE, que permeti a Esquerra treure de l'equació l'IRPF com a tal. Jo crec que aquesta és la gran incògnita. Quan preguntes a Esquerra quin pot ser, et diuen que no és responsabilitat d'Esquerra, que qui ho ha de posar damunt de la taula i convèncer Esquerra és el govern i és el PSC. El PSC de moment no respon a la pregunta. Bueno, quina és la fórmula que pot posar el PSC? Però sobretot, quina és la capacitat que té el PSC de convèncer el govern espanyol de que la fórmula que s'opti és viable i es pot tirar endavant, però ha de ser una fórmula que convenci Esquerra. Esquerra pot treure de l'equació l'IRPF, però Esquerra després...
El govern espanyol traurà de l'equació la ministra.
Esquerra
això serà un primer pas.
Sí, i la que vingui la millor ja, tampoc ja està ja favorable. Important.
No, clar, és que la que vingui...
Com si hagués de vindre...
Però la conclusió que està dient, és que s'ha incomplert un compromís i s'han tombat uns pressupostos perquè hi ha unes eleccions a Andalusia i es va triar una candidata que és ministra.
Nosaltres ens aferrem als compromisos i als principis, i a lo que diuen, i a lo que pacten, etc. Però fixeu-vos com canvien les coses. Aragonès va presentar els pressupostos, no li van aprovar, es va retirar i va convocar eleccions, i avui sí. Oriol Junqueras donava com lo més normal del món, del món, que si no hi ha pressupostos, pues fem una ampliació de crèdit i amb això ja tirem.
Aquesta és la part que ell no explica i que...
Clar.
Una mica l'he intentat fer-li posar sobre la taula i ell hàbilment s'ha agafat a la part que més li convenia, que jo crec que és la part potser que ha sigut més sorprenent, que és la d'idea de país, no? Jo crec que aquí ha fet un plantejament, jo crec que bastant
interessant. Però això ho fa tothom ara, Jordi, no t'emociones tant, perquè l'Illa també ho fa cada dia i en els mateixos termes.
Acabo l'acord de país d'ensenyament.
Acabo la teva. Acabo la teva.
Acord de país d'ensenyament.
Sí, d'acord.
I mira com està avui.
Però l'Illa fa...
No, que la idea aquesta del país, ara tothom està amb això.
Però més que això, és a dir, és un nou plantejament vinguent d'Esquerra Republicana, jo crec. Però no hi vull entrar, però és a dir... ha estat en aquest sentit molt més còmode per ell parlar d'això que no pas parlar del dia a dia de la política, perquè al final tu en política has de mirar quines forces tens per fer que les coses passin, vale? Per mi...
Jo sí que he tingut aquesta sensació que s'allargava tant en aquestes primeres preguntes perquè estava menjant temps per les segones.
Jo crec que és perquè gaudia, també.
Gaudia, però les dues coses, eh?
Un bon moment, però aquí hi ha dues coses que ell una mica ha dit, i una l'ha dit i l'altra no l'ha dit. Primera, que la nevera, és a dir, l'IRPF, escolta, això és un compromís incomplert flagrant. I això deixa molt mal lloc a Esquerra Republicana, perquè ells sí que van fer una investidura. I, per altra banda, hi ha aquest element que és dir que no té cap mena d'incentiu per anar a eleccions, perquè ell no es pot tornar a presentar. Està clar que és un president d'un partit, que té un model de país, per tant, el que ell vol és poder-se presentar, però no pot, perquè en aquest país encara les coses són normals, hi ha una llei d'amnistia que no s'està aplicant, tenim gent a l'exili, etc, etc, etc. Això li dona molt poques eines, i en un moment en què tens, avui concretament, ja no parlo de la Renfe, però avui concretament tens els metges i els mestres al carrer, val? Fer una frivolitat de dir, escolta, es poden retirar pressupostos, aniré fent ampliacions de crèdit. Jo això no crec que... O sigui, una cosa és la tàctica als partits, l'altra cosa és si això ho podran aguantar gaire abans que la gent se'ls hi tiri al damunt.
Per cert, sobre aquestes vagues de mestres i professors, avui és l'últim dels 5 dies d'aquestes aturades, n'ha parlat fa pocs minuts la consellera d'Economia, Alicia Romero, a TV3, que per primer cop ha obert la porta a tornar a seure.
Nosaltres estem sempre doncs, disposats a parlar, només faltaria, i a seure en una taula, però jo també vull recordar que acabem de fer un acord amb els sindicats, amb Comissions i UGT.
Bé, és una primera vegada que veig que s'obren a revisar, diguéssim, aquest acord.
Una gran debilitat del
jo,
govern.
La primera qüestió és que en el comunicat breu i molt inconcret comunicat que van pactar PSC i Esquerra, no veia enlloc que s'hagi pactat res més enllà d'un desacord. És a dir, no veig res que ens faci pensar que d'aquí al juny o al juliol estarem millors.
Pactar la retirada dels pressupostos, que no és poca cosa.
Sí. No, és que si no, sí. Què volies que...
No, no, el que dic és que no haver arribat a un acord.
Podríem no haver arribat a un acord i els pressupostos no prosperen, però llavors què?
A veure si puc explicar-me. Jo el que vull dir amb això és que no veig que el pacte és sobre què no fer, que és anar a un xoc de trens avui divendres, que havíem de fer, però no veig quins elements nous posen sobre la taula per un dels pressupostos. És més, jo tinc molts dubtes a dia d'avui que cap dels dos partits estigui pensant en sèrio en aprovar pressupostos. Crec que a partir d'aquí tirem i ja veurem què passa. Bé, això, que jo crec que s'han equivocat molt els dos partits, tot i que crec que en aquest cas el govern va calcular malament, però crec que també Esquerra Republicana no està encertat posant-se la soga al coll amb el tema de l'IRPF com a gran condicionament quan sabia que no passaria amb la ministra Montero. Li havia dit explícitament la ministra Montero, en una trucada a Oriol Junqueras, Oriol, això no passarà. Però crec que molt de compte anar fent tonteries. O sigui, jo crec que estem en un moment on tots dos partits i més, per cert, bastants més, hauríem de fer un pensament bastant, que jo crec que bastant central i bastant de mínims, que és que Catalunya necessita pressupostos. Per cert, Espanya també necessita pressupostos. Vull dir, i els necessita, sobretot, perquè l'estabilitat en aquest moment és el que millor li va a tots aquests que no volen que puguin opcions extremistes i que estan menjant terreny a opcions democràtiques. Ho dic perquè no és moment d'anar complint a mitges o ja verem, no és moment de soterrar conflictes, ni conflictes per les competències com és l'IRPF, ni conflictes socials, ni conflictes com ara el tema del malestar dels professors, el malestar dels metges, el malestar dels col·lectius. És moment d'enfrontar-los i és moment d'enfrontar-los amb la màxima, opino, amb el màxim consens. M'agradaria moltíssim que el Parlament s'obrís una mica més de lloc també i hi haguessin més partits que poguessin jugar a l'estabilitat i el que cal són uns pressupostos que donguin resposta a la gent que tenim al carrer avui.
Sí, no, però estic d'acord amb l'Arturo, però va més enllà. O sigui, jo crec que una de les grans problemàtiques actuals de la desafecció que porta el populisme i també el creixement de l'ultradreta no és només la necessitat de recursos per pal·liar les urgències que té el país, sinó l'absoluta desconfiança de la política.
Normal,
que s'ha generat pel compliment sistemàtic, sí, de les promeses i els acords,
sí,
per prometre pluja de milions perquè tots els presidents del govern espanyol han promès pluja de milions per solucionar el tema de Rodalies i no arriben. Mai. I no se compleixen les execucions pressupostàries i no es compleixen els compromisos. I això genera una desafecció, una desconfiança tan gran cap a la classe política que per molt que aprovis pressupostos no sé si aturarà el populisme.
Són les 9:42. Molt breu, Milagros, digues.
No, jo dic sobre el tema de les vagues. És veritat que la Generalitat va cometre un error molt greu quan tu arribes a un acord amb uns sindicats que no tenen la majoria de representació del sector. I d'altra banda, vull dir una altra cosa.
Ja havia fet això també el govern d'Esquerra, sí, en el seu moment, amb el conseller Cambray.
I que aquesta qüestió ara, plantejar que aquestes vagues van contra l'actual govern, òbviament van contra l'actual govern perquè és el govern que hi ha. però aquestes vagues venen gestant-se des de fa molt de temps i en són responsables també tots els governs anteriors de que s'ha devaluat tant el poder adquisitiu dels metges i dels mestres, que ara estem en realitat en un punt en el que jo crec que això és el punt de partida d'un gran canvi de mobilitzacions socials.
Milagros, segons, jo que m'he vist afectat avui amb el trànsit de les d'això i clar, sóc crític amb segons què, jo en aquest cas dono suport, diguéssim, perquè s'ha volgut mentir al sindicat i a la gent. És a dir, tinc un acord amb UGT i comissions. Hòstia, representen un 15% del sector educatiu. Llavors tu no pots fer una trampa dient...
No, tu pots arribar a un acord amb ells, però no ha de ser un acord que sigui per enfrontar-te amb els altres.
Aquí s'ha mentit perquè s'ha volgut fer passar un acord quan el sindicat majoritari no està ni a la taula.
Ja. Continuen les protestes a aquesta hora. Sara Canyet, on et trobes? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, ens trobem aquí a la plaça Francesc Macià, on estava previst que sortís una de les quatre columnes. Ara, a 9:15, van amb un lleuger retard, però sí que us podem confirmar que en aquests moments s'acaba de tallar l'avinguda Diagonal aquí amb Francesc Macià i que hi ha un grup aproximadament 200-300 persones aquí amb banderes de la Intersindical. No sabem si hi ha certa distribució també dels sindicats pel que fa a les quatre columnes previstes en aquests moments. Aquesta seria l'última hora. Es confirma aquesta columna situada aquí a la plaça Francesc Macià, que començarà a caminar en breu, baixarà tota la Diagonal i s'encamina cap a la plaça Tetuan per trobar-se amb la resta de manifestants en aquesta manifestació tram final des de la plaça Tetuan i que ha de finalitzar al Parlament de Catalunya.
I tot això també avui posarem l'accent a la crisi també econòmica derivada d'aquesta guerra a l'Iran. Per cert, notícia d'última hora, han matat el portaveu de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, Frederic?
Sí, ho diuen ells mateixos, ho ha explicat la pròpia Guàrdia Revolucionària. Segons explica la televisió iraniana estatal, ho han explicat en la seva pàgina web, a la seva pàgina d'informació, a Sepa News, on els guardians de la revolució han anunciat la mort del seu portaveu, Ali Mohammed Naini, en atacs dels Estats Units i Israel. Ali Mohammed Naini era portaveu de la Guàrdia Revolucionària des del 2024 i en aquest comunicat asseguren que el màrtir, el qualifiquen de màrtir, ha mort en un atac que qualifiquen de covard en aquesta mateixa matinada.
I el govern espanyol que vol prendre mesures, per exemple, rebaixar l'IVA de l'energia. Com afectarà això la nostra butxaca? De seguida amb nosaltres, el president del Consell Econòmic i Social d'Espanya, Anton Costas.
El matí de Catalunya Ràdio.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrems.
Ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
La nostra increïble banana de primera està només 1,09 al quilo.
Un 26% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funk i sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Fins ara, cap tecnologia ha sigut capaç de canviar la vida de tota la humanitat.
Us presento Dia 1.
Una minissèrie que et farà veure el món amb uns altres ulls.
És perillós que surti a la llum. Passarà una cosa terrible.
Dia 1, diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates. T'he vist tancant els llums dels versos no dits. De Fissures, de Jèssica Ferrer Escandell. 21 de març, Dia Mundial de la Poesia. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Se'm resisteix, no puc, tio, no puc. O sigui, sé fer de tot una mica, però la llauneria, no puc. Vaig a canviar una connexió, poso una mica de teflon, tanques l'aigua, llavors la tornes a obrir, quan obres, una goteta, sempre.
Ja,
sempre la puta goteta.
Jo la goteta sempre és culpa de la pròstata, no m'ho passa.
Has provat amb el teflon?
No!
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí amb Ferran Espada, amb Milagros Pérez Oliva, amb Arturo Puente i amb Jordi Cominal, i aquesta hora ens acompanya i ens fa molta il·lusió sempre que ens acompanya, més que res perquè agafem una llibreta i comencem a prendre nota, l'economista i també expresident del Cercle d'Economia, actual president del Consell Econòmic i Social d'Espanya. Anton Costas, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Plaer.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Amb tu i en aquest estudi, no?
Home, sí, aquest estudi, vostè hi ha estat bastants anys.
Moltes vegades.
Amb el Barril, també.
Amb el Barril. Molts anys. Sí, m'agrada molt.
Doncs a nosaltres també ens agrada que ens visiti. De fet, vostè viu encara a Barcelona, no?
Sí, a prop d'aquí.
Doncs és bona senyal que també vull sigui aquí.
Si em truques, puc vindre més...
Més sovint. Doncs estaré encantat. Ja ho organitzarem. Deixi'm començar per la guerra de l'Iran. Ja ha fet que el barril de Brent superi els $100. Vostè com preveu que evolucionin les conseqüències econòmiques d'aquest conflicte a Espanya i concretament a la nostra butxaca?
El cómo evolucione la guerra y los precios de la energía, yo puede parecer sorprendente, pero no veo un escenario prolongado de alteración de los precios de la energía. No lo veo de momento, aunque pueda sorprender por lo que estamos viendo, ¿no? Sí que creo que tendrá unas consecuencias que pueden ser relativamente prolongadas en los precios de la alimentación, a través del efecto que tiene la elevación de los precios de la energía sobre lo que son los fertilizantes. Ahí hay un impacto. Creo que la inflación, que la veremos en los próximos meses, será moderada y creo que temporal. Pero no deberíamos confundir inflación con precios. La inflación puede subir y bajar, pero los precios quedarse colgados arriba. Y ahí creo que los gobiernos europeos tienen que tener muy en cuenta esta posibilidad.
Avui, per exemple, explicàvem que els vols s'estan encarint a un 70%, les borses no paren de caure. Veiem com el govern espanyol, per exemple, una de les mesures que vol fer és rebaixar, en aquest cas, l'IVA de l'energia. Creu que el focus s'ha de posar ara mateix en això, en intentar pal·liar aquest efecte a través de baixar l'IVA de l'energia, que sigui una reducció d'un impost que afecta a tothom per igual, o hauria de ser una cosa més discriminatòria?
Sí, el fijarnos mucho y casi hora a hora en la evolución de las bolsas te puede llevar a una situación de desasosiego, digamos así, porque las bolsas son por naturaleza maníaco-depresivas, ¿no? Creo que sí, que yo soy, me lo preguntaban hace poco también un compañero de la profesión hace unos días, era y soy más partidario de esperar un poquito a ver los efectos reales, no anticiparse mucho. Pero la experiencia de la COVID ha dado a los gobiernos europeos y en particular al nuestro, yo creo que nos ha dado una experiencia muy importante a la hora de, no digo eliminar totalmente los aumentos de precios, pero sí al menos aliviar las consecuencias para algunos sectores concretos. En la COVID aprendimos que las medidas tipo tarifa plana, es decir, para todos, y de hecho la institución que presido en aquel momento le hizo no diría una observación, sino un comentario al gobierno de que éramos más partidario de medidas selectivas, dirigidas a aquellos colectivos que sí que pueden tener un impacto más inmediato y fuerte, y no tanto medidas generales o que llamábamos de tarifa plana, ¿no?
El que sí que estem veient i el que està demostrant amb episodis com aquest és que Espanya, com molts països, depenem molt d'altres països a l'hora de vestir-nos pel que fa a l'energia. Creu que això també hauria de servir per fer una reflexió sobre si som prou sobiranament independents a nivell energètic, si cal reformular aquesta dependència?
Yo creo que hay un proceso largo y muy consistente de sustitución, ¿no? En el caso europeo, mire, sin querer ahora irnos tan atrás, pero desde la crisis energética de los años 70, primera la del Yom Kippur y después la de la revolución, por cierto, iraní, las economías, si comparamos lo que representa la energía en cada unidad de PIB que producimos, la disminución ha sido extraordinaria. Es decir, que este tipo de crisis en el medio y largo plazo tienen un efecto de eficiencia en el uso de la energía, tanto por el sistema productivo como por los hogares. Pero en segundo lugar, como ya nos ha ocurrido, esa dependencia, perdón, de los combustibles fósiles existe, pero si la vemos a lo largo del tiempo, el aumento de las fuentes de energía no fósiles son espectaculares, y creo que esta crisis volverá a tener un impacto muy importante, insisto, en las dos vertientes. Una, en la mayor eficiencia en el uso de la energía, y en segundo lugar, en una mayor velocidad hacia la sustitución de las fuentes de petróleo y gas, especialmente petróleo, por fuentes alternativas de energía, que creo que funciona muy bien.
També hi ha una idea de que estem constantment surfejant una mena d'inestabilitat, no? Això és una sensació...
Sí, forma part de la vida, no?
La vida, ja. Sí. Com a president del Consell Econòmic i Social d'Espanya, què és el que més li traslladen? Quines són les principals preocupacions, vostè, que diria que hi ha a l'economia espanyola?
Nosotros tenemos como institución del Estado, la normativa nos define como... parte de la alta administración consultiva del gobierno, junto con el Consejo de Estado, pero no somos gobierno. El pleno del CES, que yo presido, son 60 consejeros y consejeras, 20 son representantes de los grandes sindicatos españoles, incluido el Sindicato Nacionalista Vasco y el Gallego, otros 20 son de las grandes patronales españolas, COE, CEPYME, y otros 20 son más variados, de la agricultura. Por lo tanto, nosotros tenemos una doble función. Por un lado, emitir opinión, llamamos dictamen, sobre todas las iniciativas legislativas del gobierno. El gobierno, antes de enviar a las Cortes, al Congreso, cualquier tipo de iniciativa
nueva, un informe, una valoración.
Tiene que pedir, es obligatorio que nos la pida, lo que no es obligatorio es que no haga caso, pero bueno, eso es. Y en segundo lugar, y me importa mucho a nosotros, a través de informes, ya sean informes a solicitud del gobierno o a iniciativa propia, creo que contribuimos a mejorar un poco la calidad del debate público sobre las grandes cuestiones en España, que es lo que me pregunta. ¿Cuáles son en este momento? Acabamos de emitir un informe que está teniendo un eco importante sobre la inmigración en España. Este ha sido un informe pedido por el gobierno. Nos acaba de pedir también un informe sobre vivienda, pero por nuestra parte acabamos de publicar en los últimos meses, o de aprobar más bien, informes que creo que tienen una alta importancia en el debate público en España. Uno es sobre la formación dual, que para mí es una celestina espectacular para emparejar dos necesidades que hay en nuestra sociedad. Por un lado, mucha gente que necesita buenos empleos, y por otra, muchas empresas que te dicen que no pueden un poco crecer porque no tienen perfiles capaces. Dice, bueno, ¿y cuál es el instrumento? La celestina es la formación dual, y hay que comprometer a toda la sociedad española y especialmente al sector empresarial. Este es uno de los temas. Hemos emitido otro informe que yo creo que es muy importante sobre infancia. Porque, Ricard, hay una cosa que lo digo honestamente, ¿no? Intelectualmente, de forma honesta. No lo entiendo. ¿Cómo, siendo, somos el cuarto país en potencia económica, en PIB de la Unión Europea, entre 28, es mucho el cuarto. Somos una democracia consolidada, a la cual hay que suponerle que es capaz, tiene sensibilidad para identificar necesidades sociales urgentes. Y somos un país que nos consideramos decentes, siendo económicamente fuertes, democráticamente, políticamente democráticos, y una sociedad decente. ¿Cómo explicamos entonces que seamos el país de esos 28, a excepción de Rumanía, que tiene mayor pobreza infantil, un tercio? Pobreza infantil severa. Este es un problema de unas dimensiones tremendas, presentes, sí, sí. Y futuras. No, sí, futuras.
Quan es presenten les dades macroeconòmiques, que són molt bones, realment, sí, sí. La frustració de molta gent, i això segurament també explica els resultats electorals o els que auguren els pronòstics de les futures eleccions a partits que donen solucions màgiques a problemes que, exacte, són molt més complexes. No? Però al final hi ha una frustració, perquè molta gent diu, escolta, és que jo la meva butxaca no és la que expliquen. O sigui, jo no em puc pagar el lloguer, o no arribo a final de mes, o no puc comprar aquests tomàquets perquè estan disparats de preu com abans se'ls anava a comprar el pagès, no? Per tant, la realitat d'aquestes dades macroeconòmiques no són la realitat de les butxaques de molts ciutadans.
No, no, en les dues últimes memòries anuals que la llei nos obliga a elaborar y presentar al gobierno, en las dos últimas le venimos diciendo al gobierno y a la sociedad española que estamos en una situación donde se ha roto el puente que funcionó en el pasado, el puente entre la economía, el crecimiento y la prosperidad de del conjunto de la población. Ese puente existió en los años 60, 70, la economía crecía y el crecimiento traía por sí solo casi todas las cosas buenas. Eso se ha roto a partir de los años 90 y hay que volver a reconstruir este puente.
¿Y cómo?
Hay que poner varios pilares para soportar el puente, pero yo creo que el más importante para mí son los buenos empleos. Es decir, la desigualdad en España no la explicas a secas porque no funcionen del todo bien ciertas prestaciones sociales. La desigualdad en España la explicas fundamentalmente por la mala calidad de algunos o de muchos, no digo todos, empleos, ¿no? O somos capaces de dar, o somos capaces de crear buenos empleos en el ámbito del sector servicios, o no mejorarán las cosas, porque la idea de que la industria es estratégicamente muy importante, pero la industria aquí y en Corea del Sur y en Estados Unidos representa hoy y cada vez menos el 18-15% del empleo. Y si entonces el otro 85% del empleo, de los buenos empleos, ¿de dónde tendrán que venir? Tendrán que venir de los servicios. Si no somos capaces de concebir los servicios, servicios son turismo, son hostelería, son salud, son dependencia. Si no somos capaces de concebir estas actividades como